Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. El tràfic d'esclaus des de les costes africanes fins a les colònies establertes al continent americà va ser constant al llarg de 4 segles. Era una activitat econòmica molt rendible, fundada sobre un tracte degradant i immoral en la qual participava molta gent. En el moment que aquest tràfic transatlàntic ja era il·legal, en ple segle XIX, encara van seguir salpant vaixells negrers durant unes quantes dècades, molts d'ells amb tripulació catalana. És el cas del falutx Pepito. L'any 1518, Carles I havia atorgat una primera llicència per introduir 4.000 captius africans als dominis espanyols a Amèrica. Des d'aleshores i fins al 1867, quan van arribar els últims esclaus al nou continent, es calcula que havien estat embarcades contra la seva voluntat 12 milions i mig de persones, homes, dones i nens. Aquest comerç, en què van participar-hi molts espanyols i molts catalans, va deixar de ser legal el 1820, arran d'un tractat signat 3 anys abans entre Espanya i la Gran Bretanya que n'establia la prohibició. Tot i així, a partir de 1817, aquest comerç es va complicar, però no es va aturar. Durant gairebé 50 anys encara es va arribar a transportar 500.000 de persones en condicions d'esclavitud. En aquell temps de tràfic il·legal, la quantitat de vaixells negrers que seguien travessant l'Atlàntic, intentant esquivar els possibles registres, va ser d'uns 1.300. En el comerç fraudulent d'esclaus hi estaven implicats capitans, pilots, cuiners, mariners i fins i tot metges. El destí principal era Cuba, on les plantacions sucreres exigien mà d'obra barata, i el Brasil també. Un d'aquests vaixells negrers dels últims temps del tràfic d'esclaus va ser aquest falutx Pepito, amb capacitat per 70 tones. Molts negrers estaven substituint les goletes pels falutxos, un tipus de vaixell amb menys capacitat però capaç d'agafar més velocitat si calia esquivar la vigilància de l'armada britànica. Entre el juliol de 1844 i el març del 45, quan va ser capturat, el Pepito havia fet 2 viatges entre l'Àfrica i el Brasil en què havia portat 825 esclaus. En el moment de ser pres, a punt d'emprendre una tercera travessia des de les costes africanes, a bord hi havia una tripulació de 41 persones. Moltes d'elles tenien cognoms propis del Maresme, sobretot del Masnou i de Vilassar. A bord hi havia 312 esclaus. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal? Gràcies.
Avui parlem del tràfic d'esclaus d'un falutx, d'una nau catalana. Això és molt normal, és un fet purament anecdòtic, és clau, és un mes, no ho sé. És que no sé centrar si l'esclavitud a Catalunya ha sigut un tema, o el transport d'esclaus a Catalunya ha sigut un tema molt important o poc important, no ho sé.
Tota aquesta història del tràfic d'esclaus en aquest període, des de que els europeus descobreixen... Amèrica existia, sense aquest nom, però existia. Des de que els europeus descobreixen Amèrica o la troben, doncs existeix a partir, diguem, del segle XVI. Els grans països esclavistes, de veritat, seran els que després persigaran moltíssim l'esclavitud. Per això canvia el concepte, que són, per aquest ordre, són Anglaterra, són França, són Dinamarca, són Holanda, són Brasil, són Portugal, etc. Però sí que és veritat que en la part dels dos últims segles aquest comerç és quan s'hi comencen a dedicar fonamentalment, diguem, navegants espanyols i catalans. En aquesta època més de prohibició.
Els dos darrers segles.
Hi arriben,
o sigui, 18-19, per entendre's.
Sí, perquè la preocupació per part del Regne de Castella, que tenia el monopoli de les Índies, diguem, del que en deien les Índies Amèrica, era ocupar aquests territoris, poblar-los, colonitzar-los i explotar, diguem, les seves riqueses minerals, ja fos plata,
i humanes, or, i explotar etcètera. La gent d'allà, diguéssim.
I amb les encomiendes i el treball, diguem, més o menys... no forçat amb la idea que tenim posterior del treball forçat, un treball més o, que més o menys depenien de la voluntat del conqueridor, del que colonitzava aquells territoris d'Amèrica, no? Però ara bé, quan comença a ser tan productiu és quan hi entren, diguem, totes unes plantacions amb els quals aleshores, diguem, els interessos catalans, que abans no han pogut comerciar amb Amèrica, o els espanyols,
que no ho necessitaven,
que no ho necessitaven
això,
al segle XIX, llavors ja són molt, molt rendibles, perquè hi ha des de la canya de sucre, des del cafè i d'altres productes que es fan. I és aquest període que hi entra molt. Però hem de tenir en compte que hi ha països que això fa molts anys que ho han estudiat. I ara, com nosaltres, no, diguem, afortunadament, ara s'ha estudiat, que és el que parlarem avui, diguem, en tenim moltes d'aquestes proves. Per això està molt bé que s'estudi un cas particular i concret, però es podrien fer molts més. Però, per exemple, hi ha països amb els quals hi ha museus de l'esclavitud, diguem, de denúncia, per això és una atrocitat humana.
Home, i tant.
Doncs, però ben a prop nostre ho pots veure, per exemple, el Museu de la Rochelle, està molt bé, diguem, a la costa atlàntica, al Museu
França,
de Nantes.
Sí, sí. Mm.
Està molt bé. Parlen d'aquells...
Això és el nord de Bordeus.
Parlen que d'allà surten 12.000 vaixells.
Caram.
Clar, això no són les xifres ni molt menys que surten des de Catalunya. Però sí que és veritat que és un fet amb el qual va beneficiar part de l'economia catalana, això és indiscutible, i que va existir en zones on, en fi, això jo recordo que moltes vegades així amb alumnes preguntant aquests temes els dius de la mateixa manera, i sé que és un exemple, diguem, molt acadèmic, eh? Mm-hmm. De la mateixa manera que en llocs de l'estat espanyol que ara hi ha més tràfic de productes, diguem, que en podríem dir il·legals, estupefaents i grogues, que són la costa gallega, Canàries i la complexitat del port de Barcelona, doncs també aquestes són les zones
i
on
sud,
hi trobarem...
A la badia d'Algesires, sí, també,
sí, sí,
etcètera.
Sí. Sí, però aquestes tres zones són... En fi, segur que n'hi ha més, eh? Però també aquestes tres zones són zones molt importants amb el tràfic d'esclaus. Per què? Per la conjuntura, per la geografia, per la complexitat d'aquest món. Hem de tenir en compte una cosa, que és legal. Clar, que això, clar, sí, fins al 1820 és legal. Clar, això...
I després és il·legal... D'aquella manera. O sigui, és il·legal per la llei, però les autoritats tampoc ho troben tan greu.
Però,
i per
clar,
tant,
no... a la illa de Cuba, amb tot aquell control militar de tanta corrupció, diguem, d'aquella societat, doncs, escolta, això produïa beneficis extraordinaris. La gent s'hi agafava, com ara amb coses que són il·legals, si els beneficis són extraordinaris, ens sorprèn la gent que s'hi agafa.
Sí, sí, no, i tant. Aviam, el tràfic de drogues, posem-ho claríssimament, és absolutament evident que existeix, no només perquè hi hagi gent que desitgi consumir drogues, sinó perquè és un negoci impressionant, i és clar, i això fa que molta gent se senti molt atreta a traficar amb drogues a l'engròs, perquè se'n surt, vull dir que guanya molts diners.
S'ha d'estudiar, absolutament, s'ha d'estudiar, i això, doncs, les coses amb història sempre s'han de saber, clares, netes i diàfanes.
Qui ens ajudarà en aquest cas particular, però que em sembla bastant exemplar i que, a més, n'estic convençut que tindrem unes dades i uns detalls que ens ajudaran a entendre molt bé aquest món de l'esclavitud, és el senyor Xavier Sust Fatjó, autor d'un llibre molt interessant que els recomano molt, 10 històries negreres, expedicions transatlàntiques catalanes al segle XIX, que ha editat a Cària Editorial. Avui només en parlarem una d'aquestes 10 històries, però les altres 9 també són força interessants. Senyor Sust, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Enguàrdia.
Gràcies a vosaltres, sí.
La història que avui explicarem del Falutx Pepito és una història exemplar del que succeïa en aquell moment l'esclavitud, o és una història tan particular que pocs altres esclavistes catalans podrien haver-se sentit identificat amb això que explicarem?
No, jo crec que té molts elements comuns a les altres, no? Jo crec que no és cap història extraordinària i estranya, sinó que és una història corrent, una més.
Clar.
Totes tenen les seves variants,
clar,
però...
Òbviament, sí, però...
Però
clar, la gran avantatge és que la tenim documentada i això ens fa que la puguem explicar amb detall, que sempre fa molt. De quina era la zona del Falutx Pepito? I si era una zona habitual de tràfic d'esclaus? Sí. D'on sortia el Falutx?
Va sortir de Barcelona, quan va iniciar, i de Barcelona va anar cap a les costes africanes, i en aquest cas portava els esclaus una vegada embarcats cap al Brasil. Normalment anaven a Cuba, però en aquest cas concret va ser el Brasil.
Com era el negoci d'esclaus en aquell moment? Estem parlant de 15 anys, de 1800 quan?
Aquesta és del 1845, em sembla.
Com era el negoci d'esclaus? Anaven a l'aventura, aviam qui trobaven i qui venien, o ja venien, diguéssim, amb la comanda feta?
No, estaven molt organitzats. Hi havia, com ara la droga, suposo, diguéssim, no? Que hi havia uns capos que no es movien, que finançaven, o de vegades pues, la gent, doncs, fins i tot, doncs, bueno... Hi havia accions, a Cuba expliquen que hi havia... Pues...
Invertir en accions.
Sí, empreses amb accions.
Sí. Hi havia empreses amb accions, hi havia mercat de compra i ventes en funció de com podia anar el barco, si aniria, si tindria èxit o no, perquè, esclar, hi havia molt risc, no? Tant per les persecucions com per les malalties, com perquè no trobaven en aquells moments persones per embarcar, no? Hi havia de tot, no?
Però... I després hi havia els que oferien aquests esclaus a les costes africanes, sí. Que eren africans, sí. Que oferien a altres africans.
Sí, normalment la provisió està feta pels que els reis africans, no? Són els que oferien els esclaus, no? Hi havia allà també el que se'n deien factories, que aquestes estaven regides per gent d'aquí,
per europeus, diguéssim.
Més aviat per europeus, que són els
que també s'han construït museus amb aquestes factories, algunes.
Sí, sí, i que allà els recollien, no? Però l'aportació era de les autoritats d'allà, diguéssim, dels reis, perquè la sobirania la respectaven, els europeus respectaven la sobirania dintre a la terra,
A l'Àfrica.
A l'Àfrica, No. El tema aquest de les colònies, de fet, s'estava començant a iniciar llavors en aquells moments, però els europeus més aviat tenien punts de... com a espècie de Gibraltar, no? Llocs on ells tenien un fortí o tenien... I que els hi servia per introduir-se a partir d'aquell punt cap allà.
De fet, era un sistema habitual, perquè si recordem, per exemple, el que passava a la Xina amb aquestes concessions administratives, per exemple, a Hong Kong, per posar un exemple, però n'hi havia moltes, que ja venien del segle XVI, havien començat, però que al segle XIX tenen una base molt clara, els europeus comerciaven des d'allà amb l'interior de la Xina i intentaven constantment arribar a acords amb els mandataris xinesos per tal d'importar i exportar opi, algun que portaven de l'Índia cap a dins, portar-se seda... Vull dir que el concepte és el mateix.
Sí, és el mateix.
Producte, i disculpin que digui producte amb un esclau, però amb productes diferents, però era el mateix concepte.
És una actuació hipocolonial de tota la costa d'Àfrica Occidental per traure gent que en deien molts noms, entre ells peces d'Evan, i que, bueno, i ja sabien que hi hauria pèrdues i tot això, no?
Sí. Tenia risc.
Per què l'havien fet il·legal? Perquè fins aquell moment, fins pràcticament aquell moment, una mica abans, el comerç d'esclaus d'europeus, de portar esclaus africans cap a les diverses colònies que hi havia a Amèrica, era no només legal, sinó... No provocava cap mena d'espar a ningú. Però, en canvi, des de principis del XIX, això comença a canviar. Tant l'opinió pública, que mica en mica anirà canviant, com les lleis, que canvien abans que l'opinió pública. Què és el que ha succeït?
Bueno, per qüestions morals. Hi ha un fort moviment anticlesclavista, però també per raons econòmiques. No? És a dir, que als britànics els hi va interessar que l'esclavitud desapareixés, perquè amb esclaus les explotacions, sobretot de tipus agrícola, del tabac, de la canya de sucre, doncs eren molt rendibles, i llavors es van unir les dues raons, les econòmiques i les morals. L'Església no va prohibir l'esclavitud, em sembla, fins a 1830 i pico. És a dir que...
Sí, posteriorment que els anglesos, diguéssim, amb això.
Sí. Més aviat... Hi ha dos coses. Una és l'esclavitud, el que hi hagin esclaus, i l'altra és el traficar amb esclaus. Normalment són conceptes diferents. De vegades es prohibia primer el tràfic, però després s'admetia
que ells, els fills esclaus, continuaven sent esclaus, mentre no en portessin de nou.
A Espanya, doncs, el tràfic es va prohibir amb aquests tractats a partir de l'any 17, no?
I en 1817.
Canvi, sí, en canvi l'esclavitud a Cuba sembla que no es va prohibir fins cap a l'any 80, no?
Sí, sí. L'últim país occidental que aboleix l'esclavitud de forma legal, perquè hi ha molts interessos econòmics, és l'estat espanyol.
S'ha de veure, amb els anglesos també hi ha una cosa molt clara. Quan perden la seva gran colònia, que és el que serà els Estats Units, precisament gran part de les raons econòmiques que havien motivat la defensa dels anglesos de l'esclavitud es perden també pel camí. O sigui, no, per què interessa ara tenir esclaus o traficar amb esclaus? Pels anglesos ja no té cap mena d'avantatge. Al revés, prohibir-ho afableix els enemics o els adversaris, com a mínim. Per tant, és una raó absolutament coherent, no?, en aquest sentit, no?, de partir d'un cert moment que els anglesos, a part de les raons morals, persegueixin l'esclavitud.
I l'econòmica que estàs dient, és més productiu un treballador que un esclau?
Sí, sí, clar. A més, també s'ha de pensar que en un moment determinat, quan la guerra de secessió nord-americana, 1861-1865, els britànics estan més a favor del sud i que precisament no arribaran a fer una aliança amb els confederats, precisament per la raó de l'esclavitud. O sigui, l'opinió pública britànica no permetrà que el seu govern, que té raons econòmiques i d'interessos geoestratègics d'aliar-se amb els confederats, precisament per la raó de l'esclavitud. O sigui que és un tema que la raó de l'esclavitud, el que fa ja molt avançat el segle, és anar en contra dels interessos d'aquells mateixos que ho sustenten, no? O sigui, en aquest sentit, és normal el canvi d'opinió que es produeix. Aquí també hi havia aquesta opinió en contra de l'esclavitud. A Catalunya o a Espanya es veia l'esclavitud com una cosa nefasta que s'havia de canviar per raons morals o no, això no existia.
Jo no he trobat res d'això.
Vaja, o sigui, no, més aviat no.
Sí, no. És un tema que s'amagava. És un tema que en tot cas sortia a les novel·les, sortia a les obres de teatre, fins i tot he trobat una òpera. Però...
Una òpera? Contra l'esclavitud?
Sí. Bueno, no, a favor.
Ah, a favor.
A favor.
No ho expliques.
Que els protagonistes es dedicaven a això. Reconeixen l'activitat.
O sigui, un tractant d'esclaus, digues.
Sí. És a dir que...
O sigui, per tant, en principi no era un tabú el tema, però simplement no agradava gaire explicar-ho.
No, sí, es tapava, diguéssim. Jo crec que això també eren històries que, dic jo, passaven a un altre continent i aquí, doncs, ja no es transmitien, no? Entre ells, es durien guinyar l'ull, diguéssim.
Sí, sí, i ja, ja amb això feia.
I ja està, però jo he vist que gent... Bueno, el meu estudi, no?, que surten persones i de vegades te trobes de gent que són descendents, escolta, no en sabien res.
Clar, no.
És una cosa que es va deixar de comunicar a les generacions posteriors.
O sigui, de seguida es va tenir la sensació que allò que es feia era com a mínim fosc.
Sí.
Com a mínim fosc. Sí. No era gens clar ni gens net. No,
si no se'n parla és perquè es creia que era fosc. Vamos.
Clar.
Perquè més enllà del comerç hi havia alguns aspectes d'actuació moral... molt dubtosos, i abusos de tota mena molt dubtosos. Clar, traslladaves peces que eren persones, i aquestes persones estan formats per homes i per dones.
I nens.
I nens. I això...
Nens n'hi havia moltíssims, perquè estem pensant molts en contaquintes, no?
Sí, sí.
Hi havia homes, dones i molts nens. Hi havia travessies que la majoria eren nens.
Caram, quina cosa més bèstia, Més bèstia. També s'ha de dir que aquestes travessies, que es portaven molt sovint en condicions nefastes pels esclaus o els acabats de capturar, molts morien. I de fet, una de les coses que es cuidava amb aquestes travessies, hi havia estudis de com alimentar i mantenir unes condicions higièniques suficients perquè no se'n morissin. Ja parlaven d'unes pèrdues. Les pèrdues eren un tant per cent que es morien segon el viatge. Doncs que aquestes pèrdues fossin el menys possible. O casos de vaixells, no sé si en catalans, en què la tripulació havia decidit exterminar els supervivents perquè pensaven que els hi podien contagiar alguna cosa.
Sense cap mena... Podia passar tot.
Per tant, diguéssim, unes condicions tremendes. Anem a parlar del Pepito, que és el nostre protagonista d'avui, el Falutx Pepito. Veig que es canvia, que abans eren corbetes i passen a falutxos. Quines diferències hi havia entre aquestes naus?
No, perquè, és a dir, va haver-hi un moment que el que importava era fugir dels britànics. I llavors el que necessitaven eren uns barcos petits, molt maniobrables, que es poguessin escapolir, no?
I evitar el control dels britànics.
Sí, i això els trucaven moltíssim. El port de Barcelona pues, passava sovint, no? I moltes vegades militars de l'armada espanyola, diguéssim, que era el que s'encarregaven tot això. Era una mica com passar amb la droga, amb les llanxes, no?
Clar.
No es tracta de buscar un gran transport que encarregui
que molts
moltes,
i tal.
No, l'important és la rapidesa i el fugir.
Clar, vaixells més petits, amb menys tripulació i que puguin...
No, molta tripulació.
Ah, sí?
La duplicaven, perquè havien de ser molt ràpids amb les maniobres.
Clar, llavors canviar
veles i molt de pals... Una de les coses que notaven,
pal, sí.
que indicaven que allò era negre, és que hi havia molts...
Molta tripulació.
Molt tripulant, no? I que moltes vegades es tapàvem dient que eren passatgers, no? Però no, eren tripulants. Eren tripulants. Necessitaven, a més, és que també amb la gent que portaven
i t'havien de controlar-los.
Necessitaven gent, sí.
Llavors, el falutx com era? Com és un falutx? Jo ho desconec, eh? No sé exactament com és aquest vaixell, francament.
Són aquests que tenen la vela llatina.
Sí.
És dir que no... Jo tampoc sóc expert en això, no?
Però no són vaixells, i llegit això, de 70 pocs tones...
Bueno, hem de tenir en compte també que el sistema de medir les tones a cada país era diferent, no? I llavors pot resultar que el que diguin ells doncs no sigui...
El que ara s'entendria que fos el vaixell.
Eren vaixells petits, això
en
sí.
En tot cas, això
segur. I que de vegades t'estranya, no? T'estranya que... I això permetia, fins i tot, els ser vaixells petits, que d'una població, la gent d'un poble, cada un, portant una quantitat, financés un d'aquests transports.
Clar, perquè a més, si era rendible, tenia riscos, però sortia bé.
Un dels motius que va canviar molt és el vapor. Perquè, esclar, el falutxo va... També un dels problemes que va haver en aquell moment és la introducció del vapor en els barcos de guerra anglesos que feien la vigilància, no? I llavors, doncs al final no. Al final va ser els propis... esclavistes, els propis negrers, els que van decidir a buscar esclaus en barcos de vapor.
Clar, o sigui, clar, és un canvi radical perquè...
Que canvia tot, perquè llavors ja el finançament ja no pot ser d'uns quants amics, sinó que ha de ser ja de gent amb capacitat econòmica alta.
El 3 de març de 1845, la Gaceta de Madrid va publicar una llei penal prevista pel segon tractat que havien signat 10 anys abans els regnes d'Espanya i de la Gran Bretanya per tal de ratificar la prohibició del tràfic d'esclaus. Les pressions rebudes havien fet retardar aquesta llei, que fixava les condemnes que se li podien imposar a les persones relacionades amb els vaixells negres capturats. A partir d'aleshores, alguns van començar a desistir d'involucrar-se en aquesta activitat, que de fet ja era il·legal pels espanyols des del 1820.
Article primer. Els capitans, sobrecàrrecs, pilots i contramestres dels bucs apressats amb negres a bord, procedents del continent de l'Àfrica, pels creuers autoritzats a exercir el dret de registre, seran condemnats a la pena de 6 anys de presidi quan no haguessin fet resistència. A la de 8, si l'haguessin fet sense que en resultés cap mort o ferida greu. I en cas d'haver-ne ocasionat, se'ls imposarà la pena que per aquesta mena de delictes estigui determinada per les lleis. Article segon. Els mariners i resta d'equip del vaixell, apressat amb negres a bord, procedents del continent de l'Àfrica, patiran la pena de 4 anys de presidi si no haguessin fet resistència, i la de 6 anys si l'haguessin fet, a més de les penes a què han quedat subjectes per les morts o les ferides que haguessin ocasionat. Article tercer. Els capitans, pilots, sobrecàrrecs i contramestres d'un buc destinat al tràfic de negres, però a bord del qual no se'n trobin, patiran les penes següents. Si el buc fos apressat a les costes del continent de l'Àfrica, ancorat o a menys de 3 milles de distància d'elles, ocupant-se'n la compra d'esclaus, s'imposarà la pena de 6 anys de presidi, la de 4 si el buc fos apressat en alta mar, en rumb cap a aquell destí, i la de 2 anys si el buc fos detingut al port de partida. Article 4. Als mariners i altres individus de la tripulació del buc se'ls imposarà la meitat de les penes assenyalades en l'article precedent, segons els casos respectius. Article 5è. Els propietaris dels bucs, els armadors, els amos del carregament i aquells per compte dels quals es fes l'expedició seran condemnats a desterrament a més de 50 llegües del seu domicili durant tants anys com els que li siguin imposats de presidi al capità del buc. Se'ls exigirà, a més, una multa que no haurà de baixar de 1.000 pesos, forts, i podrà arribar fins a 10.000 segons la gravetat i les circumstàncies del delicte. En cas d'insolvència, s'augmentarà la pena de desterrament a raó d'un any per cada 1.000 pesos forts. Només se'ls eximirà de tota responsabilitat si provessin no haver tingut part ni coneixement de l'ús que el capità i la tripulació han fet del buc per aquest comerç il·lícit.
Això és En Guàrdia.
Estem amb en Xavier Sust i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant d'un cas particular d'un vaixell esclavista català, però que ens serveix com a exemple del tràfic d'esclaus durant el segle XIX, almenys per la meitat del segle XIX, des de Catalunya. Senyor Sust, acabem de sentir aquestes possibles penes que podien tenir. Déu-n'hi-do, era important, els podien condemnar a molts anys de presó a tots els implicats, fins i tot els mariners. Per tant, suposo que això devia espantar bastant. Per què, si Espanya estava interessada en mantenir el tràfic d'esclaus, per què havia cedit a la Gran Bretanya signant aquest tractat per tal de condemnar els esclavistes a penes tan altes?
Bé, jo suposo que devia haver-hi una pressió internacional important i que va haver-hi un moment que ja no es podia aguantar més, no? I llavors, doncs, el Regne d'Espanya va signar aquest tracte amb els britànics, però també hem de tenir en compte que va considerar que això era una pèrdua econòmica pels espanyols i que, per tant, això s'havia de compensar econòmicament, i així es va fer. O sigui que...
Anglaterra va pagar.
Sí.
O sigui, compensava. D'una banda, condemnava, però sempre
sí,
quan ingressés
sí.
diners.
És a dir, els espanyols van defensar que això els representava una pèrdua econòmica, una activitat que ells feien, i que si s'havia de deixar de fer, pues, se'ls havia de compensar.
De fet, és que estic recordant, per exemple, quan els anys durs del narcotràfic a Colòmbia, els Estats Units van intervenir i van pactar inversions molt altes a canvi de tractats d'extradició dels principals narcotraficants colombians d'aquella època, estem parlant de fa ja 30 o 40 anys, però vull dir que el concepte és molt similar en aquest sentit, no ha variat tant la cosa ni molt menys. Va frenar això el tràfic?
El va frenar una mica, però a la vegada també el va esperonar perquè representava més risc, però més ganància, no?
Clar, com més... I hi havia gent que deia, doncs mira,
sí,
mujo...
Va haver-hi com una baixada i una pujada, no?
Parlem del Falutx Pepito, sí. Que és el cas. Quan surt de Barcelona per primer cop en direcció... Cap a quin any ho fa? Perquè no fa gaires viatges abans de ser empresonat, de ser detingut.
Sí, bueno, normalment són barcos que ja han tingut una activitat marinera anteriorment, de vegades els hi canviaven el nom quan es dedicaven a això, i estem parlant de l'any 44, no? És on tenia la base a Barcelona aquest barco.
Qui eren els propietaris? Quin tipus de persones eren propietaris d'aquest vaixell i van decidir dedicar-lo al tràfic d'esclaus?
No, eren... gent d'aquí, de la costa, no? En aquest cas eren els Mas, no em sembla, no? Que eren de Vilassar, no? Però que ja s'havien establert a Barcelona en aquell moment, no?
O sigui, per tant, entre cometes, gent d'allò més normal.
Sí.
No era gent especialment amb una tradició delinqüencial important. No, ni molt menys.
Comerciants, eren mariners.
I ja està.
Clar, és que es dona la contradicció de que era il·legal, diguem, el tràfic d'esclaus, però no era il·legal l'estat espanyol.
Clar, és
a dir, no es podia fer el comerç atlàntic, sí. Però l'estat espanyol era legal, perquè hi havia esclavitud a Cuba. La prova està que Cuba, encara es parla, en aquells èpoques, es parla d'allò que també expliques, no? De los vientes libres, o sigui, els fills dels esclaus ja no seran esclaus o seran esclaus, aquesta legislació, i dona lloc fins i tot en un barri de l'Havana que es diu El Vedado, que allí no hi poden entrar, diguem, els esclaus. És a dir, això ha durat fins ara, que és un barri.
El nom continua existint, sí, ha quedat com a nom tradicional.
Sí. Barri bo, de més.
Amb això. A on va anar el Pepito a traficar? A quina zona de l'Àfrica?
Va anar a la zona de... que hi ha el Golf de Guinea, diguéssim, no? El que nosaltres coneixem com el Golf de Guinea, però que... és una zona molt activa, que al costat mateix també és el que se'n deia la Costa de los Esclavos, no?
Ja.
Era una zona ja molt coneguda i que tenia ja gent assentada allà, que són els que els hi subministrarien els esclaus, no?
O sigui, hi havia tot un negoci amb aquest muntat,
sí,
claríssimament.
Sí, a tot nivell, no? Hi havia, des d'una banda, els que... des dels despatxos organitzaven les coses, no? Els que feien el transport, els que...
facilitaven els cònsols
allà, que els recollien, i després els que els proporcionaven de l'interior, perquè era un moment en què Àfrica és completament desconeguda. L'interior d'Àfrica no es coneix en absolut. És el moment que allà van apareixent els exploradors, que després alguns d'ells escriuen llibres i ho expliquen, no? I només a través de rius, que són navegables, es poden introduir una mica. Però entre això i també per raó de les malalties que agafaven, la gent es quedava allà.
No es trevia a entrar gaire.
No entraven. No.
O sigui, amb aquestes factories que hi havia arran de costa, hi havia tot un esquema de captura de gent, de gent que vivia a l'interior, que els portaven a aquestes factories a l'espera de vendre'ls en els vaixells europeus que arribaven. Aquest era el sistema...
Fins i tot allà es provocaven guerres per aconseguir esclaus. Entre els africans, no?
Era un sistema.
Hem de tenir en compte que els reis africans eren molt cruels, no? Era gent que quan moria el rei, per exemple, pues feien 100 sacrificis de súbdits d'ells com a manera de celebrar-ho,
no?
Eren coses que, a més, tenien molt atractiu pels europeus, i llavors hi ha llibres que ho expliquen i
era molt exòtic,
diguem-ho així. Era molt exòtic. Sí.
No, a més, la diferència entre societats ja consolidades de forma industrial i de navegació que pot travessar oceans amb estructures econòmiques, socials i culturals tribals. Clar, aquesta diferència tan brutal és el que produeix aquesta capacitat absoluta de l'abús.
Això comportava també que les factories aquestes que hi havia arran de costa, clar, vivien claríssimament d'això totes aquestes societats. O sigui, hi havia societats senceres, ciutats o regnes que es dedicaven bàsicament com a producte principal a exportar l'ésser humà.
Sí, sí. Hi havia... era un negoci que els anava molt bé a ells, no? I hi ha un dels... jo recordo que hi ha un britànic que era cònsul a Fernando Po, que llavors Fernando Po era britànic, no? Pues, que arriba després d'haver-se fet un embarcament d'esclaus i explica com ho celebrava tota la població. Era com un festival... total, de que els negocis havien anat bé...
Ha arribat la collita. Sí, és allò. Ha arribat la collita i la collita ha estat bona, i per tant celebrem-ho, que és una festa. Clar, però és terrible, eh?
Sí, sí, és terrible.
Els vaixells europeus, en aquest cas el Falluig Pepito, el Pepito, ja sabien on anaven o anaven buscant per la costa les millors oportunitats? Allò, aviam on hi ha collita o ja anaven en aquell lloc?
Hi havia de tot, però molt sovint anaven fent la ruta, diguéssim, no? Primera parada, aviam com estava el tema, si no n'hi havia, doncs anaven. I m'he trobat algun cas, per exemple, que després d'estar buscant al final, doncs no se'n surt, i llavors pues, es dedica a la pirateria.
Val, per canviar el negoci una mica.
Sí, perquè calia amortitzar el viatge, no?
El vaixell britànic Hydra va capturar el Falluig Pepito el 5 de març de 1845, només 8 dies després d'haver-ne apressat un altre, l'huracan. El 7 de març, el capità H.B. Young informava del fet al seu superior, el comodor Jones, en una nota enviada a Kingston. Tot i la satisfacció per la captura, el capità Young deixava entreveure els problemes de logística derivats d'haver de fer-se càrrec d'un volum considerable de persones, moltes d'elles malaltes i amb males condicions.
Tinc el plaer d'informar-lo de la captura d'un altre falutx espanyol pels vaixells que estan sota el meu comandament, davant de Guai, el dia 4 de març a la nit. El vam observar prop de la costa mentre perseguíem una corbeta, que va resultar ser el vaixell de Mr. Hutton. Ens vam dirigir cap al falutx a tota vela i a tot vapor, quan el sol s'estava ponent, el que li donava l'avantatge de poder-se amagar si arriava les seves veles. A les 7 vam reduir les veles i vam virar per no anar contra la costa. I quan era el moment de llançar els bots per assaltar-lo, el vaixell negre va tallar el cable que l'amarrava i es va posar a navegar. Ràpidament el vam rodejar i li vam disparar un projectil des del nostre canó pivotant davanter, que malgrat ser d'advertiment, va causar que alguns dels seus tripulants fossin projectats contra les veles i el casc. A les 8:30 estàvem arrimats al seu sotavent. Llavors es va rendir i va arriar les seves veles. Va resultar ser el Pepito, de 70 tones, amb una tripulació de 61 persones a bord, provinent de Bahia, i que havia embarcat poques hores abans 312 esclaus. 400 més ja estaven llestos per embarcar en el mateix lloc, però la nostra arribada va posar fi a l'embarcament. Ahir vaig posar el tinent Charlton al seu càrrec, amb una tripulació d'apressament, per conduir-lo cap a Sierra Leone. Per una forta recomanació del metge, doctor Forbes, i del tinent Charlton, hem traslladat 78 nens i 4 persones malaltes del vaixell d'esclaus a l'Hidra. I degut a això, no tenim espai a bord per evitar que s'apinyin aquests nens amb els adults i que ocupin les escotilles, que són petites i estan enreixades, impossibilitant l'admissió d'aire a la coberta inferior ocupada pels tripulants i, conseqüentment, posant en perill les seves vides per falta d'aire. Avui em comunico amb el Sinyet per tenir la confirmació del comandant Layton de com hem de procedir ara per portar a Sierra Leone els esclaus esmentats i els 54 homes de la tripulació del Pepito. Avui em comunico amb el Sinyet per tenir la confirmació del comandant Layton de com hem de procedir ara per portar a Sierra Leone els esclaus esmentats i els 54 homes de la tripulació del Pepito.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Senyor Susta, acabem de sentir aquesta carta que envia el capità del vaixell britànic que ha capturat el Falluig Pepito, l'envia al seu superior explicant les condicions amb què s'hi trobaven i com havien fet aquesta captura. Clar, aquesta explicació és molt reveladora. El Falluig Pepito no hi podia cabre gaire gent i en canvi en portaven més de 300. Les condicions devien ser horribles. No els interessava mantenir en vida amb aquells esclaus que acabaven de capturar per revendre o era igual, l'engròs tant se val?
Home, sí que els importava i la prova és que ja anys després els vacunaven. És a dir, el Zulueta, per exemple, que era un basc que va acabar sent doncs, l'alcalde de l'Havana i que es dedicava a això com a despatx, diguéssim, ell no feia el transport, doncs els vacunava perquè sabia que els li sortien a compte.
Clar,
no?
La despesa de vacunes...
El mateix que passa ara amb el bestiar, exactament sí, igual. Sí. Passava.
Sí, sí, perquè no se't mori el bestiar amb el transport, doncs es vacuna, i encara que la despesa de la vacuna té uns diners, et surt a compte. És com una mena d'assegurança, diguéssim.
Sí, a més ells ja sabien que pèrdues...
I la complicitat quan arribaven a Cuba, clar, havia de ser de que tenia el control de l'estat espanyol a Cuba, que era l'exèrcit, no? Sí. L'armada.
Bueno, i la Guàrdia Civil. Moltes vegades ja hi havia... L'any 40 potser no, però...
Sí, em sembla que és del 45, si no ho dic de memòria.
El marquès d'Ahumada.
Sí, sí, però em sembla que és l'any 45.
Però al final, però, sí, el control, quan els trasladaven per l'interior de la illa, el control era de la Guàrdia Civil.
I per tant, ells passaven sense cap mena de problema. I
bueno, sense cap mena de problema.
Pagant Sant Pere Cantes.
Pagant els alcaldes, els rectors, qui sigui, no?
El Feluig, de tota manera, que del Pepito, no anava a Cuba, anava al Brasil.
Sí, en aquest cas sí.
I per què? Com és això?
No, perquè negocis, allà on hi ha demanda, pues es serveix
la mercaderia.
Sí. I normalment els d'aquí anaven a Cuba, però hi havia casos, m'he trobat diversos casos d'anar al Brasil, no? Anaven a prop de de Rio de Janeiro, no?
Clar, és immens. I... En aquella època encara hi ha el Regne de Portugal formalment controla el Brasil, que passa que pràcticament ja viuen en un moment independent i ja és un regne a part. El Brasil no estava... Estava permesa l'esclavitud?
Sí, l'esclavitud com a tal estava per l'esclavitud, em sembla que conjuntament en Cuba, no sé si qui va ser l'últim.
Aquells anys, sí.
Em sembla que va ser l'últim, sí. No ho sé. Però també, així és com Espanya havia tenia el tractat amb estat
amb el
Regne Unit, sí. Portugal també tenia el seu. El que passa que els tractats eren diferents, de vegades. Tenien petites variacions, i això feia que ells canviessin de bandera el vaixell, en funció de les oportunitats que tenien en si anàvem, si eren perseguits, sortits-en, no? És a dir, per exemple, entre el primer i el segon tractat la diferència era de que et podien detenir només amb el segon tractat si et trobaven que portaves esclaus a bord.
O sigui, in situ, diguem.
És a dir, el primer era... Perdó, m'he equivocat ara. El primer era només si trobaven esclaus a bord. En canvi, el segon no. Era si
es veia que
aquell vaixell, per les seves característiques, es dedicava al transport d'esclaus, no? Perquè, jo què sé, fins i tot per l'olor, o perquè tenia una cuina immensa que dius, escolti, per una tripulació de 15 homes, sí. Perquè teniu aquesta cuina tan gran.
O tenia 300 perquè... argolles, diguem, a la panxa del vaixell.
O els aspiradors, o perquè hi havia una, com un altell que permetia que se'n col·loquessin més, no? Llavors, com que cada país era diferent, hi havia, per exemple, els Estats Units no en tenien, no? Pues llavors, bueno, canviaven de bandera. Era un dels trucos, no? I si calia, canviaven de nom.
O sigui, els vaixells, encara que els veiés de lluny l'armada britànica, si canviaven de bandera i canviaven de comportament, tenien l'esperança de que no s'hi atencés el vaixell de guerra britànic i els hi fes un control enmig de la mar, no? Sí. I, per tant, aquest era el sistema.
De vegades discutien perquè deien, escolti, això és frau de llei, no? I llavors de vegades el que feien era doncs, que el capità fos de la mateixa nacionalitat. Llavors canviaven, no? Perquè hi havia mercat de persones d'aquestes bases, d'africanes, pues allà podies contratar gent.
I per tant, també
canviava la nacionalitat, no?
Sí. Els vaixells de guerra britànics, què feien? Patrullaven per l'Atlàntic, sí. Allò és molt gran. Sí. O es plantaven davant... Clar, és molt gran, no trobes ningú fàcilment. O es plantaven davant d'aquestes factories o dels ports de rebuda tant al Brasil com a Cuba per controlar. Com ho feien?
No, ells navegaven perquè a terra no tenien potestat. Respectaven... la sobirania i, per tant, doncs...
Si tu feies amb els esclaus a terra, doncs ho
feies. Que si anaven amb el port, podien jugar a cartes o a prendre una copa de whisky els negrers amb els oficials britànics, també. És a dir, no, eren mons eren europeus que a Àfrica i que per passar-s'ho, bueno, sí, entre ells es feien, eh?
Clar, i en canvi,
a canvi,
alta mar, una altra cosa.
A mar, llavors, cada un tenia el seu paper, no?
John Duncan era un antic membre de l'Armada Britànica que havia estat patrocinat per la Geographical Society per tal d'explorar la zona compresa entre Lagos i el riu Níger. Duncan havia estat testimoni de com s'havien embarcat els esclaus al Falluig Papito, a la costa de l'actual Benín, al Golf de Guinea, en concret a la població de Gué. En l'obra Viatges a l'Àfrica Occidental el 1845 i 46, descriu aquesta operació i també un segon embarcament d'un altre vaixell, unes setmanes més tard, el 26 de maig, en aquest cas en una altra població propera, Ouidah.
Vaig arribar a Guai a primera hora del matí. Hi havia una gran activitat i un gran xivarri entre els mercaders d'esclaus. A última hora del dia anterior, havien embarcat 500 esclaus en el curt període d'una hora, malgrat que l'onatge sempre és fort en aquesta part de la costa. Desgraciadament, dos dels esclaus es van ofegar mentre realitzava l'embarcament. Haurien intentat embarcar 600 esclaus si no hagués aparegut el vapor Hidra. Quan ha de realitzar-se un embarcament d'esclaus, aquests surten, com quan ho fan normalment per prendre l'aire, en grups de 10 o 20, lligats cadascun d'ells pel coll a una mateixa cadena i separats aproximadament per una distància d'una iarda. D'aquesta manera, marxen en una sola fila cap a la platja, sense que res insinuï el seu destí, al qual es mostren completament indiferents, encara que el coneguin. Totes les canoes llavors es requisen. Els esclaus es desprenen de la petita peça de tela de cotó que cobreix la seva espatlla i els grups d'esclaus encadenats es condueixen successivament cap a un foc prèviament encès a la platja, on s'escalfen els ferros de marcar. I quan estan suficientment calents, es mullen ràpidament en oli de palma per evitar que no s'enganxin a la carn. El ferro s'aplica a les costelles o a la cuixa i algunes vegades fins i tot el pit. Cada traficant d'esclaus fa servir la seva pròpia marca i, per tant, quan el vaixell arriba al seu destí, és fàcil saber a qui pertanyien els que han mort. Tot seguit, els esclaus es condueixen ràpidament a una canoa i se'ls obliga a seure al seu fons, on s'estiben tot el que es pot fins que la canoa arriba al vaixell. Se'ls puja a bord i de nou s'encadenen fins que arriben al seu destí on es lliuren els propietaris que els han encomanat o els seus agents. Assabentat que un embarcament d'esclaus s'anava a realitzar, em vaig parar en el camí per on havien de passar. La primera part consistia en uns 70 homes atlètics molt forts que aparentaven de 30 a 35 anys. Els seguien uns quants més, carregant galledes i bujols en els quals duien el menjar per a la travessia. Uns 40 eren nens, de 7 a 10 anys d'edat. Aquests no anaven encadenats, però marxaven lligats amb dos fines cordes de cànem lligades a intervals d'una iarda. Les dues cordes estaven posades una a cada costat del coll, amb un altre nus fet al seu davant deixant suficient espai, però prou estret per evitar que el cap se'n pogués sortir. Els altres anaven tots encadenats, a vegades 8 en una mateixa cadena. A intervals d'una iarda hi ha llaços circulars que s'obren per posar-hi un cap i que asseguren per un cadenat. Em va sorprendre veure amb quina alegria es belluguen, com si anessin a una festa. Tots els esclaus retornats o alliberats hi eren per donar testimoni de la processó, que semblava que els donava una gran satisfacció, ja que declaraven que havien passat els millors dies de la seva vida a Bahia.
En Guàrdia.
Xavier Sust, això que acabem de sentir de com embarcaven els esclaus que acabaven de ser fets presos als vaixells negrers és terrorífic, i una cosa que a mi m'ha sorprès almenys, que és que sembla que en molts casos no estaven descontents. No sé si és la visió del Duncan, d'aquest personatge que tot ho veu bé, o és que realment no tenien sensació de que el que els hi anava a passar era tan terrible. No ho sé, no ho desconec. Però això és normal, que pugessin els vaixells amb aquesta tranquil·litat que explica el John Duncan?
Sí, 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 era un festival, no? Volia dir que tot havia anat bé, no? I que els senyors que recollien els africans, doncs, pagaven, i això volia dir...
I els mateixos esclaus també no semblen molt descontents aquí, no, pel que expliquen.
No, no. Era... Esclar, és que allà la situació de l'africà era molt dolenta. Eren uns règims...
Molt dictatorials, molt terribles, molt cruels. I clar, la sensació de dir, em porten a un altre lloc, doncs potser no era tan terrorífic. Una altra cosa és el que passava.
Hi ha gent que fins i tot m'he trobat que es feia esclau. Perquè llavors tenia com tot garantit, no? La casa i el dinar, no?
Clar. Déu-n'hi-do. El Faluig Pepito va ser empresonat per l'Aidra. Què els hi va passar? Perquè hem comentat que hi havia una quarantena de tripulants, més els oficials i el capità. Tots catalans, per cert, o hi havia una mica de tot?
Bueno, jo...
No se sap, allò.
Allò pels cognoms suposes, diguéssim.
Clar,
no?
Clar, clar. Però no es pot assegurar del
sí,
tot.
Sí, però normalment, pues, si el vaixell sortia de Barcelona i té cognoms catalans... Pues,
és d'imaginar que ho són.
Que siguin, sí, sí, la majoria d'aquí, no?
Val. Sí. Què els hi va passar després de la detenció? Els van empresonar tants anys com no, deia la llei, havíem comentat? O...
No, perquè aquella llei, aviam... La van treure llavors, diguéssim, no? I llavors, com que perquè arribés, diguéssim, el boletí oficial de l'Estat allà, tenia que passar dies, no? Llavors ells van escapar-se just perquè els d'allà, els de Sierra Leona, no els hi arribés la comunicació de la llei aquesta que els podia empresonar. I per tant, doncs, entre ells n'hi havia molts, van quedar-se un dels vaixells aquests que eren negres que subestaven, i tots ells, pues, cap a casa.
I els van comprar, o sigui, els mateixos mariners que d'això van comprar un vaixell i se'n van tornar.
Sí, sí, sí. Sí, perquè tenien ajuts, vull dir, eren gent que tenia els seus advocats allà, eren grups organitzats i que tenien suport, no eren uns quants senyors que anaven amb un vaixell i en què passava, sinó que estaven a dintre d'unes estructures àmplies en què les coses estaven previstes, i després pues, podien... Van tenir que marxar molt ràpid perquè tenien por de que s'enteressin de la llei aquesta, no? Però ja van parar al pròxim port i ja tenien ajuda d'altra gent, no? I fins i tot van arribar fins a...
O sigui, funcionava com una empresa comercial,
sí,
amb beneficis, no? I pèrdues.
Sí, van anar a parar, sí. I van a... Bueno, aquests em sembla que van arribar a Gibraltar, no?
O sigui, es van escapar de... Sí. Per tant, la pèrdua del... el que els va succeir als del Faluig Pepito és que van perdre el Faluig Pepito.
Sí,
i para de comptar.
Això no els preocupava molt, eh? Sí, perquè això passava sovint. Vull dir, era una de les coses a considerar, no? Perquè de les històries que coneixem nosaltres són les històries fracassades. Les històries amb èxit no les coneixem.
Clar, perquè simplement guanyaven els diners i aire. No...
Sí, vull dir, no tenim documentació exclusivament dels casos que van anar malament.
Dels casos que podem recollir d'aquestes persones són testimonis orals, perquè no coneixen l'idioma, potser no sabien llegir i escriure, i les referències que ens donen són orals.
I a través dels britànics, i a través... Ho sabem, però només els detinguts.
Xavier Sust, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. En Xavier Sust Fatjó és l'autor del llibre 10 històries negreres, expedicions transatlàntiques catalanes al segle XIX. Moltes gràcies, i ha estat un plaer tenir-lo aquí al programa.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, ara hi ha molta polèmica sobre el paper de Catalunya en el món de l'esclavitud. No sé fins a quin punt va ser tan destacat.
No, home, destacat
evidentment,
no.
Evidentment, però ni va haver-hi.
Destacat no, el que que passa que, com que és un tema que s'havia estudiat poc, doncs ara, clar, això ho han estudiat molt més els països més esclavistes. Ara ho hem estudiat, potser hem retard nosaltres, i és bo que es faci. Això és bo.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Rapkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda i Marc Lobato.